しいラグビーのファンクラブ。
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
A la secció Sense ànim de lucre sempre portem entitats socials i solidàries que fan un servei a la societat. Avui volem parlar d'una xacra a la nostra societat com és el bullying o l'assetjament escolar i de la tasca que fa l'associació Som Perú per lluitar contra ell. Per parlar-ne tenim amb nosaltres dues de les membres de l'entitat, l'Antònia Colomer i l'Àngels Alcinet. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, primer de tot, per a aquells que encara no us coneguin, què és Som Perú, no? Quins són els objectius d'aquesta entitat?
Bé, primer de tot, bon dia i gràcies per convidar-nos i per donar-nos veu. I bé, doncs Som Perú som una associació que el que volem és... Bé, tenim diversos objectius, però principalment estar al costat de les famílies que pateixen temes d'assetjament escolar i ajudar-los en aquest procés. I després crear sensibilització, no? Sensibilitzar la gent sobre el tema de l'assetjament escolar, perquè quan aprenem una miqueta més, quan en sabem una miqueta més sobre el tema del bullying, entenem les conseqüències que se'n deriven i entenem també la importància de poder-lo prevenir. I aquests són els dos objectius principals que tenim.
Era necessari crear una entitat com aquesta al territori? Sorgeix d'una necessitat?
Doncs sí que és necessari, igual que és necessari a tot arreu. És una lacra que d'alguna manera està passant en molts àmbits i pensem que el que és molt interessant és que tothom intenti reconèixer, canvi la mirada, d'alguna manera observi, intenti en tots els àmbits, en tots els àmbits de la societat, que tothom observi, que intenti mirar quan passen aquestes coses i que d'alguna manera... intenti buscar solucions abans de que succeeixin coses pitjors. La nostra gran, diríem, lluita és que tothom observi quan hi ha algun element que indiqui que pot arribar més i que que d'alguna manera s'intenti lluitar abans de que allò sigui més greu.
Què hem d'entendre per bullying, no? Què es pot considerar?
Bé, bullying és quan maltractem... Bueno, és sempre entre iguals, normalment menors, però pot ser que no siguin menors. Normalment són en centres educatius, en entitats esportives... I és quan hi ha una persona que maltracta una altra. Aquest maltractament s'allarga en el temps i d'alguna forma hi ha intencionalitat, no? És a dir, que sabem que estem fent mal a una persona i seguim fent-li mal, no? El bullying, així a grans trets, seria això.
Teniu alguns projectes entre mans novedosos ara mateix, havíem parlat fora de micros, com és el de crear protocols, no? Adaptats, per exemple, als clubs esportius, que en parlàvem.
Exacte, sí, sí. Doncs, de fet, tenim diverses idees de cara a aquest proper any, però per ser realistes ens enfocarem en principi en dos projectes i un és aquest. Un és el fet d'agafar els protocols que ja existeixen de la Generalitat perquè són molt extensos, tenen, si no m'equivoco, gairebé unes 70 pàgines i, de fet, en els protocols ja ho posa, que cada club, cada entitat se l'ha d'adaptar doncs, a les seves necessitats i el que estem fent doncs, és una miqueta facilitar aquesta feina, o sigui, adaptar-los, fer-los més, una miqueta més pràctics, més amens i ja està, llavors oferir-los. Segurament de cara a setembre-octubre els tindrem ja a punt i poder-los doncs, oferir a totes les entitats de la comarca que ho vulguin, perquè potser algunes ja ho tenen. I a més a més, en dins d'aquests pressupostos que hi ha informació molt, molt valuosa, la veritat és que no tenen desperdicis, estan superbé, però volem fer incís en l'apartat on parla de la prevenció, perquè hi ha una sèrie d'eines que són molt senzilles i que totes elles poden ajudar a poder-ho prevenir. Pensem que potser és el més important, perquè després els protocols també parlen de com actuar davant d'un cas... que està bé perquè doncs, dona una sèrie de pautes, però igualment, clar, uns protocols sense tenir una formació, sense saber identificar un cas d'assetjament escolar, és complicat d'utilitzar-los, no? Per tant, és important el que dèiem de la formació. Aquestes eines per poder prevenir són tan senzilles com aquests mateixos protocols que ja tinguin les associacions o els clubs esportius, fer una difusió. Per exemple, no? Que tota la comunitat esportiva sàpiga que existeixen i que hi són, no? I després, com per exemple, crear normatives, és a dir, abans de la temporada o a l'inici de la temporada, seure's entrenador amb les jugadores i jugadors i consensuar unes normes, no? Plasmar-les en un document, signar-les i bueno, vulguis o no, això va donant... I després, el que és el pilar, no?, que dèiem abans, és formar-nos. Mm.
Per tant, aquests protocols van destinats sobretot al personal de monitoratge o qui estigui, no?, als adults que estiguin en aquests clubs esportius, imagino, o aquestes entitats esportives?
A veure, van destinats a tota la comunitat esportiva. Aquests són... Per què donem certa importància a tot el tema esportiu, no? Donem aquesta importància perquè després dels centres educatius són els llocs, això en uns estudis que van haver no fa gaire, fa un parell o tres d'anys, són els llocs on més es relacionen els infants i adolescents. No? Hi ha estudis, hi ha prevalences de tema d'assetjament escolar, sabem que n'hi ha, llavors per això és important. I van destinats a tota la comunitat. De fet, en els protocols parla també de la necessitat de crear un delegat, o sigui una persona de l'entitat que sigui la responsable de saber-los utilitzar i a qui dirigir-se en cas de que hi hagi algun cas. Vull dir que, a veure, principalment potser aniria destinat a aquesta persona, però la idea és que els conegui tothom. Evidentment, els infants més petits doncs no els coneixeran, però famílies, evidentment, entrenadors i entrenadores, coordinadors, la direcció, tothom ha de saber qui són i ha de saber doncs, què contenen, no?
Què en destacaríeu d'aquest protocol, així, alguna de les indicacions o mesures o...
Bueno, el més potser important és això, tot el tema de la prevenció, que parla de la prevenció, i després destacaríem el tema de... O sigui, totes les etapes o el seguiment que s'ha de fer en el cas que detectis un cas d'assetjament escolar. Igualment, un altre dels projectes que ara en parlarem, parlo una miqueta d'això, que un cop quan detectes un cas d'assetjament escolar, clar, depèn del moment en què el detectis, serà més senzill o més complicat de poder-lo solucionar. No? Quan detectem coses que comentava abans l'Àngels, que les detectem molt inicials, aleshores, de fet, és el moment de posar-hi solució i és potser el millor moment d'encarar-les. No? Però a mesura que va avançant el temps, un cas d'assetjament escolar, més o menys es divideix en una sèrie d'etapes, no? Com més anem avançant les etapes, no? Si des de l'inici que comencen les violències, passem ja a quan s'etiqueta una persona, que passem ja a que aquesta persona ja, el que en diem la indefensió apresa, no? Que ja no es defensa perquè entenc que no té massa sentit, perquè es defensi o no es defensi, sempre ens surt rebent, no? O quan passem a que pensa que tot el que li passa és culpa seva, o quan passem ja a l'exclusió, clar, a mesura que anem avançant, és molt més complicat.
Per posar un exemple pràctic que puguem entendre, és a dir, un entrenador, si veu que hi ha una criatura que està sola molt sovint, probablement, si no tens una mirada atenta sobre aquest tema, pots pensar que és la seva manera de ser. Pot ser que sigui això. Realment pot ser-ho. Però quan tu veus un nen o una nena que sempre està sol, que més aviat agafa les coses i s'aparta, això és un indici. Tu has d'observar-lo i has de indagar per què passa això. Que no vol anar amb tots, que sempre s'espera que tothom canviï, llavors es canvia ell. O sigui, totes aquestes coses pots pensar, mira, és una característica de potser és tímid, no? No. Això ho has d'observar, has d'estar atent a aquestes coses. És a dir, qualsevol indici que abans podies pensar, els entrenadors ja ho fan, això segur, però potser hem de tenir-ho més present. No? El protocol ha d'haver-hi també totes aquestes mirades d'observació del moviment de la canalla per descartar que no hi hagin coses més greus que després vagin desenvolupint coses pitjors.
Després hi ha un altre projecte que també voleu tirar endavant, que és el de crear una figura de justícia restaurativa. Això què vol dir?
Sí, la justícia restaurativa, que en realitat nosaltres ens estem formant en aquest tema, és una cosa que ja fa molts anys que existeix i que no ens l'hem inventat nosaltres ni per casualitat, però que abarca des de qüestions de justícia de presó, per exemple. No? Hi ha jutges innovadors i amb ganes de canviar les coses que estan utilitzant-la per d'alguna manera, millorar tant la vida de la víctima com de l'agressor. Llavors, en l'àmbit del bullying o l'assetjament escolar, també existeix aquesta justícia restaurativa que implica posar en contacte les dues persones que han patit això. Entre d'altres coses, perquè l'assetjador també és víctima. Ell necessita també ajuda, perquè qui ha fet això a vegades ho ha patit abans. O senzillament és una persona que té problemes en la seva vida i en el seu comportament emocional. Per tant, s'ha d'oferir ajuda tant a un com a l'altre, i la justícia restaurativa aporta una manera d'actuar que pot fer que una ferida tan grossa com l'assetjament pugui ser menys greu. En la teva vida, si has patit assetjament escolar, portaràs aquesta ferida durant tota la teva vida. Però si hi ha hagut una acció de mediació en el moment, pot fer que allò sigui molt millor i fins i tot aporti algo bo per la teva vida en l'hora de relacionar-te. Llavors, ens hem anat a Sabadell, que hi ha un grup de 6 persones que porten aquest tema, i ens hem meravellat. Ojalà això existeixi al Penedès. Per tant, nosaltres sabem que ja existeixen figures de mediació en l'actualitat, i el que volem ara mateix, la nostra gran il·lusió, és posar-nos en contacte amb tots els serveis que ofereixen elements de mediació per ajudar, per portar, per saber el que existeix i, per alguna manera, si és possible, reivindicar més. No en quant a que no estigui fent saber les coses, que segur que sí, però necessitem potser més gent que... Llavors, ojalà Sabadell ens aporti ajuda per aconseguir que ells fan una cosa tan xula com que fins i tot van als centres. El centre ho demana, No és que ells hi entrin, sinó que el centre demana a l'Ajuntament que vinguin aquestes persones, que fan un servei de 2 mesos en aquell centre i que d'alguna manera ajuden amb tallers actius a que un conflicte es resolgui. Això aporta 2 coses. Una, que aquell que fins ara diu que tots els casos els han pogut resoldre. Però no només és això, sinó que ells, a l'entrar al centre, ajuden el centre també perquè aporten els seus coneixements en el claustre i per tant, doncs, és... Les 2 raons. Per una banda, canvien el centre, perquè el mestre i les persones que estan allà veuen la manera en què treballen, i per altra banda, tota la canalla que rep aquesta formació també fa un canvi de mirada. Per tant, és un canvi social tant en el centre. Ens agradaria molt poder portar alguna cosa perquè això aquí també existís al Penedès.
Això és una entitat que tenim allà a Sabadell que s'encarrega d'això?
Formen part de l'Ajuntament, és plantilla de l'Ajuntament. I ells, a més, han format altres ajuntaments que... No han format, han ajudat a que altres ajuntaments facin una cosa com aquesta. Aquí existeix una figura de mediació que ens han parlat molt bé. El que passa que, és una persona. Ja sabem que Sabadell és molt gran.
Que potser no és especialitzada en...
No ho sabem, no ho volem. Segurament sí,
De fet, et sols aclarir que el que estem comentant nosaltres no és un tema de mediació, és diferent.
No, sí, sí, sí.
La mediació, que seria mediar entre 2 parts que no, on no hi ha simetria
no
de poder,
no, un
és una cosa diferent. Que té a veure, no? Que
sí.
Està molt relacionat. Però el tema de la justícia restaurativa, en els casos d'assetjament escolar, és quan s'aplica en els casos on hi ha simetria de poder. És a dir, no és una mediació, sinó és fer veure a totes les parts que estan implicades tot el patiment que genera a tothom, no? I en aquest moment i de cara a un futur. No? Més que recabar per aquí. I més que comentar, que com molt bé deia l'Àngels, no? Que aquesta justícia restaurativa, al final, el que fa és ajudar a poder superar tot el cas d'assetjament escolar molt millor, perquè, evidentment, quan es reconeix que ha passat això i quan se soluciona, doncs és un pas de gegant endavant. Comentar que amb aquest any i mig que fa que funcionem i les famílies que han contactat a nosaltres, totes elles són famílies de casos que no s'han solucionat, no ha passat això, no? Llavors, clar, doncs són famílies doncs, que el que es troben... Clar, quan no s'ha solucionat això, què vol dir? pues que no s'han assumit responsabilitats, vol dir que no s'ha fet justícia restaurativa, no? I vol dir que es troben en el seu entorn, a vegades no per mala fe, sinó per voler ajudar, però que no ajuda, no? Amb gent que els diu que, doncs, que potser no n'hi ha per tant, que potser exageren, que home, com és que s'hi fa el temps que fa, que encara no ho hagin superat. I llavors, clar, d'alguna forma, clar, el tema de l'assetjament escolar costarà més o costarà menys a superar en base a moltes casuístiques, no? Una és, evidentment, aquesta, que és molt important, però l'altra, pues, és, no sé, depenent de l'ajuda, si és de més o menys qualitat que tinguis, no? De si ha sigut un cas amb una violència molt intensa o si ha sigut poc intensa, però és que ha durat molt temps, perquè a vegades això implica conseqüències pitjors que no pas un bullying intens, no? O si el grup que t'ha exercit aquesta violència és el teu grup, o és un grup de fora. Clar, si és el teu grup, és molt més dolorós, no?
Fa
molt
més mal. Depèn de moltes coses.
Depèn de si aquest grup viu al teu poble i te'ls trobes constantment. Depèn de moltíssimes coses, no? Llavors, i dels recursos, perquè això és molt important, perquè un cop més, malauradament, depèn dels recursos que tu tinguis, perquè si econòmicament et pots permetre un cop a la setmana o dos cops al mes poder tenir ajuda professional, és importantíssim, no? Llavors, amb aquestes famílies que ens venen, doncs, d'alguna forma, quan veus que tot el que et passa és normal, que tot el que sents és normal, que tot el que et costa de superar és normal, això és com que et dona, et redueix el nivell d'ansietat,
sí,
no? I això,
sí.
Bueno, és el que nosaltres pretenem, no? Però vull dir que, dir això, que les famílies que venen, el problema és que no hi ha hagut aquesta justícia restaurativa.
I amb la justícia restaurativa, acabo, també és veure que nosaltres posem l'accent a les persones que ho pateixen i realment nosaltres és el ens preocupa, però és que el que exerceix la violència, el que fa que aquest espai de violència, també necessita ajuda, un treball psicològic.
Sí.
I això a vegades no es veu, però la societat en general millorarà en el moment en què es restauri des de les dues bandes, de les tres, perquè el que observa també té un paper important.
No, totalment. De fet, les causes de l'assetjament escolar no tenen res a veure amb la persona que ho pateix, no? que rep l'impacte. Les causes tenen a veure moltes vegades amb emocions que no s'han resolt correctament, que no estan ben resoltes, no? Tenen a veure amb l'odi, tenen a veure amb l'enveja, amb la manca de valors, tenen a veure amb unes coses que no tenen... Per tant, sí que realment el problema està en la persona que exerceix aquesta violència, que necessita ajuda. I està dient a crits que li passa alguna cosa.
Clar,
no?
Clar. I el problema també és que, clar, quan passen aquestes edats és difícil de gestionar, no? Perquè quan som adults, doncs, tenim una experiència i potser podem gestionar millor les situacions i saber que no depèn de nosaltres, però quan som petits, doncs, és més complicat. I heu explicat una mica la tasca que feu, però m'agradaria veure com és un dia a dia d'una família que es posa en contacte amb vosaltres, no? Com és una mica el procediment. Per algú que no us conegui encara i necessiti una ajuda com aquesta, que pugui saber com treballeu, no? Com, a veure si m'apropo a aquesta entitat, com m'ajudaran, no?
Em permets, contestes tu, em permets dir-te una cosa
tu
només,
No, tu mateixa.
Quan has dit que amb adults sabem... Pensa que en l'actualitat psicòlegs... Jo això no t'ho puc demostrar a nivell de números, no hi ha... Jo almenys no conec cap estudi sobre això, però en aquest moment hi ha molts psicòlegs que diuen que han augmentat de manera exponencial els assetjaments en el treball. O sigui,
també.
De manera brutal. I, clar... persones exerceixen abús de poder amb els seus treballadors i en ser aquí a Vilafranca gent que ho passa fatal, molt malament. I que sembla ser que això s'està produint en major mesura. Em refereixo, només dir que sí que és veritat que passen petits, però quan això no es talla, potser en grans pot continuar.
Només també afegir que és veritat que és una cosa que passa als infants i adolescents, no? Però a vegades quan parles amb la gent es sents molt a dir, bueno, és que són canalla, no? És que... I això és una trampa, perquè és veritat que són canalla i que són coses que passen entre la canalla, però són coses que tenen conseqüències molt greus per la pròpia canalla, ja en l'edat adulta.
Amb els anys, quan passen els anys.
Quan fem aquestes afirmacions, que també les fem a vegades sense mala intenció, però pensant, doncs, que són petits i... Però quan fem aquestes afirmacions no fem més que potser minimitzar un problema que és molt greu,
sí,
no? I fer-lo molt més petit del que és.
I respecte a això, no? Que us preguntava de com és el vostre dia a dia, no? Quan una família arriba a vosaltres amb un problema, no? Com...
Sí. Normalment contacten per telèfon. Nosaltres tenim un telèfon, que després també el podem dir, un correu electrònic, una pàgina web, però contacten normalment per telèfon, o bé trucant, o bé per WhatsApp. Llavors, hi ha de tot. De les diferents famílies que ens han trucat, hi ha de tot. Hi ha famílies que ens truquen per telèfon, estem parlant per telèfon, normalment intentem quedar i llavors ens trobem, fem unes trobades que a vegades es van repetint, a vegades no. Hi ha gent, doncs, perquè bueno, la majoria són d'aquí, però hi ha algú també que és de fora. Llavors hi ha gent que, doncs, no, que li interessa més anar parlant per telèfon, i al final és el que parlàvem abans, és de tenir una escolta activa amb aquestes persones, que com que de fet l'associació, la gent que en formem part, són persones que bé, ho hem patit directament a primera persona o a través d'algú molt proper, o que hi hem estat per temes de les nostres professions en aquests temes, pues, que entenem perfectament pel que estan passant, i res, al final és escoltar-les, donar-los suport, entendre... Moltes vegades hi ha molt de sentiment de culpa, també, no? Quan passem per situacions d'aquest tipus, on el nivell de... aquest nivell d'angoixa és alt, ens costa molt prendre decisions, ens costa molt prendre bones decisions, i llavors també hi ha molts sentiments de culpa, no? I és, al final, dir, no, no, és que estàs fent les coses bé, perquè és supernormal que estigués així, i no ho diem per dir, ho diem perquè és veritat. És a dir, una situació tan complicada com aquesta, no? Estàs lluitant, estàs contactant amb nosaltres, estàs fent coses, no? I això al final és un procés que acabarà bé, no? I al final és doncs, anar parlant amb aquestes persones, trobar-nos o sense trobar-nos, només per telèfon o trobar-nos. La majoria ens trobem amb elles, eh? I res, doncs, anar-nos acompanyant. Que al final les acompanyem, però també ens acompanyen a nosaltres. Al final és en una doble direcció, no?
Fer que vegin que no estan sols. No?
Ah, exacte.
I ara, per acabar, perquè ens queda molt poc temps d'aquesta entrevista... Com dèieu, fa un any i mig que camineu com a associació, una mica el balanç que feu d'aquest temps, no?
Per nosaltres és positiu. El nostre element important és persistir. I la nostra gran opció, la nostra gran és canviar la mirada. Per tant, el que intentarem és fer xarxa. La nostra gran, ja hem començat amb sanitat, fins i tot hem anat amb els Mossos. Intentem fer xarxa en l'Ajuntament. O sigui, hem intentat d'alguna manera col·laborar al màxim amb altres, és a dir, fer xarxa. I la nostra gran intenció és canviar la mirada i escoltar, estar pendent del que necessiten les famílies i d'alguna manera oferir la nostra ajuda de col·laboració i de contacte emocional, no? I intentarem en aquest any treballar aquest element de justícia restaurativa i lo dels protocols. Aquesta és la nostra funció, però sí que d'alguna manera estem oberts a fer el que sigui necessari, no? Sí que ens marquem aquests dos objectius, però la nostra idea és obrir-nos a les necessitats que existeixin. I canviarem la nostra... Si és necessari canviar la nostra ajuda en altres elements, ho farem. La nostra idea és obrir-nos, resistir i seguir en contacte amb la gent, no?
Molt bé, doncs això és el que desitgem, que seguiu caminant amb aquest camí, que no és fàcil, però és el de poder acompanyar aquestes persones, aquestes famílies, no?, que no se sentin soles, i que es pugui arribar, no?, aquesta figura de la justícia restaurativa que esteu treballant tant, i amb aquests protocols també als clubs esportius. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i explicar-nos tot això que teniu entre mans.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sí, sí.
Penedès Gama Extra.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès Gamma Extra. I comencem per explicar-vos que hi ha un operatiu especial de neteja i recollida de residus a Vilafranca per la Festa Major. L'Ajuntament de Vilafranca posarà en marxa un dispositiu especial de neteja viària i recollida de residus a motiu de la festa. L'objectiu és garantir que la ciutat es mantingui en les millors condicions possibles i reforçar el compromís amb la sostenibilitat durant aquests dies de gran afluència de persones i d'activitat intensa. Durant la festa, a la matinada i matí, de 6 a 10, es desplegaran els equips de neteja per deixar a punt els espais on s'hagin celebrat actes. A més, es reforçarà el servei de tardes i vespres amb el buidatge de papereres a les zones més concorregudes, la neteja manual prèvia als esdeveniments i també el suport de maquinària en aquells actes que puguin generar més volum de residus. Les processons i cercaviles comptaran amb un servei de repàs previ del recorregut i amb una actuació de neteja l'endemà al matí. La Diada Castellera de Sant Fèlix tindrà també dos serveis extraordinaris de neteja, un a la plaça de la Vila i voltants, i un altre a la Rambla de Nostra Senyora, especialment important aquest any per la novetat de la retransmissió de la Diada de la Pantalla Gegant, que es farà en aquest espai. D'altra banda, Cal Rubió instal·larà càmeres de seguretat abans de finals d'any. L'Ajuntament dels Monjos ha explicat a través de les seves xarxes socials que abans d'acabar aquest any s'instal·laran càmeres de seguretat a Cal Rubió, una de les zones afectades per robatoris registrats la matinada del passat 12 d'agost. La mesura, ja anunciada en una trobada prèvia al mes de maig, forma part d'un pla municipal per reforçar la seguretat a diferents punts del municipi de Santa Margarida dels Monjos. L'alcaldessa Esther Marmaneu s'ha reunit aquesta setmana amb el veïnat de Cal Rubió, la Rovira i Mosquerola, acompanyada de representants del consistori i responsables policials. A la reunió, els veïns i veïnes han expressat la seva preocupació i han reclamat solucions davant d'uns robatoris que ja s'havien produït també l'any 2024. Segons ha detallat el consistori, el contracte per la instal·lació de les càmeres ja està adjudicat i les obres començaran en les properes setmanes per tal que es posin en marxa abans que acabi aquest any. L'espai Filoxera tornarà a omplir Sant Sadurní de groc aquest dissabte a la capital del Cava. Dissabte, l'espai Filoxera donarà el tret de sortida dels actes de la festa d'aquest 2025 a Sant Sadurní. La jornada començarà a les 9 del matí amb la donació de sang al celler de la Fassina i continuarà amb activitats pels més petits a la plaça de l'Ajuntament a partir de les 11, a càrrec de Banjara. A les 6 de la tarda tindrà lloc una tamborinada a càrrec de sons de tabalots que sortirà de la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní per acabar al parc de la Rambla. Un cop finalitzada la tamborinada, l'agrupament de Sant Sadurní durà a terme activitats pels petits de la casa i al mateix temps tindrà lloc la plantada de filoxeretes i dels ceps que participaran a l'escampada juvenil. A partir de 7:45 del vespre començarà la tradicional sopar a la gàrgola i a les 10 hi haurà la tamborinada dels timbalers de la festa que donarà pas a la segona escampada juvenil. I d'altra banda, la Sardana Blanca celebrava la 7a edició amb rècord de galop. Aquest diumenge passat, a la plaça de la Vila, es va fer la 7a edició de la coneguda Sardana Blanca de Vilafranca amb un galop multitudinari. Enguany es va arribar a la xifra de 400 balladors, sent un rècord i el galop més gran fet a Catalunya. El president de l'Escola de Sardanes Visca, del Casal, Joan Montserrat, comentava aquesta fita i la novetat de la senyera gegant humana que enguany també va ser present en aquesta activitat a Vilafranca. Des de l'organització han volgut reivindicar la sardana com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca, amb la més típica.
A aquesta hora del matí, els dimecres, sempre ens acompanya el nostre company, l'Enric Vidal, per parlar-nos de curiositats relatives a Vilafranca i si n'hi ha de coses interessants, Enric?
Què tal? Molt bon dia, Caterina.
Molt bon dia.
Escolta, som 27 d'agost, avui porto una secció de curiositats plena de festa major. I avui ens centrarem, sé que a cada secció, al final de cada secció, hi ha hagut un component de festa major, hem anat parlant de molts actes, del pregó, de les bandes que han vingut, de molts aspectes, i avui parlarem dels balls del Seguici Festiu de Vilafranca.
Per tant, avui ho dediquem més aviat a festa major, perquè estem en setmana de festa major.
I el que no ens doni temps de fer, perquè jo crec que no acabarem amb el seguici, que per sort a Vilafranca, que és molt, molt llarg i complet, doncs ho farem després de festa major, i ens servirà per passar una miqueta la ressaca de festa major, que de fet crec que serà el 3 de setembre, és a dir, que serà una mica per aixecar els ànims. El seguici de la festa major de Vilafranca, cal remarcar abans d'entrar amb els balls, que és ric i complet, és a dir, a Catalunya hi ha molts seguicis, potser no és el més abundant, però en quant a, podríem dir, qualitat de danses, qualitat de vestuari, qualitat de... En general, està molt bé, és a dir, són més de 20 elements que participen, de 20 elements, seguici, dintre el seguici, està molt bé, però no cal oblidar que tot això té un component teatral, és a dir, ara parlarem que cada element, cada ball, cada figura té un significat, és a dir, quan els veiem a la processó d'avui en dia, potser no ens podem pensar en que el ball de Cercolets té un significat, que ara l'explicarem, però sí que ho té. Tot sorgeix per un motiu. I també hem de tenir en compte que Vilafranca ha sigut un seguici que hi ha hagut moltes entrades i sortides amb el pas del temps. Hi ha hagut moltes desaparicions, moltes recuperacions, fins avui en dia que tenim un seguici molt complet.
Hi ha hagut molt de moviment.
Però fins i tot hi ha balls que no surten avui en dia i que hi havien sigut. Ho comentarem segurament la setmana que ve, que avui no tindrem temps, però Ball de Moros i Cristians, Ball de Sant Julià, diversos balls que s'han perdut amb el pas del temps i que avui en dia ja no es ballen. Comencem amb el drac. Evidentment que el drac a la rèplica, que ahir la vam veure corrent a la cursa de Sant Fèlix. El drac està documentat des del 1600 a la processó de la Vigília de Corpus. És la peça més emblemàtica, la peça més antiga de Vilafranca. Es comenta que és també la peça de bestiari més antiga d'Europa que es conserva, o si més no el drac. De fet, el cap original encara es conserva. La peça original que surt el dia 30 encara té el cap original del 1600, per tant, és una figura molt històrica, pels vilafranquins és molt especial. Enguany fa 425 anys, i és un dels motius pels quals farà l'ofrena a l'ofici solemne de Sant Fèlix. I el drac, entrant una mica més amb el rerefons, per què hi ha un drac? Per què traiem un drac a passejar pels carrers? Doncs és bàsicament per aquest component teatral que comentava. És a dir, hem de tirar enrere fins a l'edat mitjana, segle XV, segle XVI, segle XVII, final de l'edat mitjana i les èpoques següents, que tot tenia un component teatral. En aquella època, doncs, evidentment, la població doncs, era més analfabeta que actualment, i un mètode interessant d'explicar doncs, llegendes, d'explicar, o fins i tot de doctrinar una mica sobre el que era correcte, era doncs, explicar-ho de manera gràfica, no tant amb textos, no tant amb explicacions, perquè la gent no sabia llegir, la gent tenia dificultats, doncs es mostraven doncs, amb teatre, es mostrava amb imatge, amb imatgeria festiva. I el drac representava, evidentment, doncs, el mal, per dir-ho així, i representava una mica la lluita de l'home per tal d'harmonitzar aquestes forces de la natura per lluitar contra el mal, i el drac és, podríem dir, juntament amb la víbria, que hi ha molts llocs de Catalunya, la representació del mal, que doncs, es deia a la gent que s'havia de lluitar contra el mal i que doncs, al cap i a la fi doncs, era el que s'havia de fer. El drac pertanyia a la confraria de Sant Miquel, que doncs, estava formada per sabaters, adobadors i altres professions, i de fet doncs, la concepció del drac com a símbol vilafranquí, això és una curiositat xula que ja ve de molt enrere, perquè quan venia algun rei a Vilafranca, que a Vilafranca per sort n'hi havia vingut molts, o finalitzaven guerres, hi havia proclames reials, doncs el drac apareixia com a símbol d'agraïment, o com a símbol de prestigi de la vila, doncs apareixia el drac com a símbol important.
Ja no tant com el símbol del mal, no?
Exacte, com a símbol de prestigi de Vilafranca. I si saltem als diables, evidentment també representen el mal. En aquest cas, els diables ja no és tant una figura, com tots sabem, però sí que és un ball amb més component teatral encara. És a dir, el drac és una imatgeria, és una peça que representava molt visualment una peça ferotge, una peça doncs, del mal, però el ball de diables ho fa de manera teatral, per dir-ho així, perquè avui en dia sí que durant cercaviles i processons els veiem tirant carretilles i doncs hi ha gent que li agrada més, hi ha gent que li agrada menys, però durant el dia 31, al migdia a l'Empostissat, tenim els versos, que és una sàtira social que s'ha fet molt popular amb el pas del temps, però la primera part és la més interessant segurament pel que fa al ball de diables, perquè representa, vull dir, ho fa de manera molt, molt senzilla i molt pedagògica, que és el que es volia representar. Si ens hi fixem, representa a Llucifer i la Diablesa parlant, doncs, com si estiguessin representant doncs, aquests personatges, parlant del mal, parlant dels pecats capitals, fins que apareix un pelegrí que representa el bé. I en aquest cas, doncs, apareixen set diables que el tempten representant els set pecats capitals, la gula, la sobèrbia, tots aquests pecats capitals, i tot plegat fins que apareix un àngel i acaba salvant aquest peregrí de les forces del mal. Tornem a aquest component teatral, que és el fet de que el bé s'imposa sobre el mal. Mm-hmm. És a dir, tot acaba recaient en aquest significat de pedagogia, de doncs, dir a la població el bé sobre el mal, els valors, evidentment, també del cristianisme, és a dir, que tot acaba recaient sobre això, però Vall de Diables, que de fet a Vilafranca està documentat del 1600, que estan documentats amb uns diablots que acompanyen el drac, però Vall de Diables, diguéssim, en formació, en personatges i en acte sacramental, 1815, que enguany fa 210 anys i l'altre dia van fer una cercavila. Per tant, hi ha component teatral que és interessant i que, encara que avui en dia no el tinguem tan present, doncs cal recordar-lo. Vall d'en Serrallonga. Que això és interessant també perquè representa una història real. Perquè Joan de Serrallonga va existir. Mm. Era un bandoler real, Joan Sala Ferrer, que va viure a finals del segle XVI, a principis del XVII, i hi havia un bandoler amb la seva dona, amb el seu fill, i amb una quadrilla de bandolers, que és el que representa avui en dia. De fet, el sainet representa això, no? Uns bandolers que doncs, es presenten i al final doncs, els Mossos acaben capturant el Joan de Serrallonga. I a Vilafranca, 1805, primera referència, hi ha 13 components. Antigament hi ha referències de més de 30 persones, per tant era un ball molt multitudinari. I es recupera l'any 1980 i, com dèiem, té aquesta funció de ball parlat i té aquesta funció de ball de cercavila, que també és molt interessant que encara s'hagi mantingut avui en dia aquesta funció teatral. Anem a més imatgeria amb l'àliga i els gegants. Comencem per l'àliga, que l'àliga és l'antítesis del drac. L'àliga, doncs, evidentment, el drac és mal, és, doncs, pot fer una mica de por fins i tot. L'àliga, doncs, és una mica el símbol del poder. És el triomf en l'època del cristianisme de la societat. Representa poder, poder. De fet, hi havia una època on les viles reials podien tenir àliga i les viles que no eren reials no podien tenir àliga. Representa això, poder, prestigi. De fet, tenim una àliga com a, que fa ball solemne, el 30 i 31 davant del sant, davant d'autoritats. Per tant, és, a molts municipis acompanya les autoritats. A Vilafranca té un ordre dintre el seguici, però hi ha molts llocs que va darrere el seguici, acompanyant autoritats com a símbol de poder, com a símbol de respecte. A Berga tothom té la imatge de l'àliga ballant amb tothom en silenci, contrastant amb les altres comparses. És a dir, és una peça interessant. A Vilafranca tenim primera referència al 1600 també a Corpus, 1771 referència a la Festa Major, 1926, atenció l'any que ve, l'àliga actual de les Ales Plegades, que l'any que ve farà el centenari, a veure doncs, si hi ha actes xulos per celebrar-ho, però el 2003 es va fer la peça amb les Ales Obertes, que molt recordarem, i el 2011 surt l'àliga antiga un altre cop. Hi va haver aquest canvi d'àligues, que sembla doncs, que el 2011 es va optar per recuperar aquesta àliga antiga, que l'any que ve fa 100 anys, per tant una peça que ja té la seva història. Saltem als gegants. Els gegants tenen un origen també xulo perquè, clar, ens sobta molt veure gegants. Sí. Perquè traiem unes peces doncs, de caràcter immens pel carrer a passejar, no?
Sobretot tenen... quan venen els turistes,
exacte,
això
diuen...
sí que deuen al·lucinar.
És brutal. Tenen un origen amb representacions teatrals de Sant Cristòfol. Tornem amb això del teatre del carrer. Crec que el primer gegant documentat l'any passat en va fer 600 de Barcelona. És a dir, el primer gegant documentat a Europa o al món és a Barcelona, la processa de Corpus del 1323, crec que és. I el primer gegant documentat era un Sant Cristòfol amb un nen a l'espatlla, que és una llegenda mitològica. I a partir d'aquí, doncs, aquesta imatgeria era immensa ja, en aquella època, i a partir d'aquí, doncs, sí que... A partir d'aquí es van fent, jo què sé, teatre pel carrer, figures immenses, es van anar representant sants, es van anar representant llegendes, mitologia, i a partir d'aquí els municipis doncs, van anar adaptant aquestes llegendes als seus personatges, a reis, a personatges, i a partir d'aquí, doncs, Vilafranca, per exemple, avui tenim dos reis, el Ferragut i l'Elisenda, que el Ferragut no deixa de ser un cabdill moro i la seva esposa. Però avui en dia van vestits de reis catòlics des dels anys 40, més o menys, del segle passat, però han anat de pagesos, de gegants moros, com a moltes poblacions, de reis, de nobles, de vuitcentistes, han anat de tot, i avui en dia van de reis. Però és curiós també aquest origen, que amb aquest component teatral, doncs, primer, hi havia doncs, moltes representacions, deia aquesta de Sant Cristòfol, però hi havia molts sants, molts reis, molts personatges històrics que circulaven pel carrer, i clar, la gent podia anar entenent historietes a través de gegants i a través de personatges, i llavors doncs, potser algú ho acabava d'explicar, però era molt visual, igual com els retaules de les esglésies tenen doncs, passatges de la vida d'un màrtir o passatges de la vida d'un sant, Doncs en aquest sentit també era així. A Vilafranca també tenim referències als gegants des de molt antic i a la Festa Major, Cercaviles i processons de Sant Fèlix, tenim referència al 1784. Mm. És a dir, que déu-n'hi-do, també. Saltem els nans i els capgrossos, que aquí a Vilafranca és potser un dels balls que es dobla, per dir-ho així, perquè sí. Doncs, són similars. Els nans i els capgrossos tenien la funció originàriament d'acompanyar els gegants. M'explico. Els gegants antigament obrien les processons. De fet, a Sitges i a altres llocs, els gegants així. Van als primers. Perquè era una manera de, potser en una època on no hi havia tant de foc o no hi havia tanta imatgeria, doncs els gegants i els nans obrien pas, els gegants segurament de manera més majestuosa i els nans de manera més esbojarrada. I era una mica de, podríem dir, de doble vessant, però que era curiós perquè els nans, clar, potser amb els nens de l'època doncs, també feia més gràcia perquè els tenien a l'alçada, en canvi els gegants impressionaven moltíssim per la seva alçada.
De fet, a la vigília de Corpus, exacte. Així van els gegants acompanyats de
capgrossos i nans. Gegants, nans i capgrossos, quan va sortir l'àliga, però que en principi els gegants, nans i capgrossos, possiblement també rememorant aquesta part del seguici que, doncs, sí que a Corpus a Vilafranca tenim molt de documentat. Tenim drac, tenim gegants, tenim cotoniners, em sembla que també, però per la vigília de Corpus encara es mantenen aquests elements que obrien la processó. A Vilafranca, avui en dia tenim un mètode de nans que representen personatges de Vilafranca, que es va fer efectiu a partir del 1989, però hi va haver 3 o 4 tongades, per dir-ho així, de nans abans d'aquests, tothom recordarà, o la gent més gran recordarà, a finals del segle XX, mitjans del segle XX, personatges com el Gepetto, el Groucho Marx, la cubana, el xinès, personatges més generals, que doncs, a partir del 1989 es van renovar, però hi havia hagut tongades de nans i, de fet, és un element del qual tenim fotografies a finals del segle XIX, com un ball que no s'ha perdut quasi mai de la Festa Major des de mitjans del segle XIX, cosa que fa denotar també l'estima dels vilafranquins per aquests nans. I els capgrossos, que són més recents, de l'any 68, però que tenen també la seva història molt maca. L'Humbert i la Roseta els regala a l'Acadèmia d'Està Vincent Humbert l'any 68, i l'any 69, davant de la bona acceptació d'aquest Humbert i Roseta, doncs encarreguen el País Valencià, el Canyamàs i la Zingarela, o els compren, si més no, que fins a l'any 93 no es bategen com a Canyamàs i Zingarela, és a dir, van estar bastants anys sense nom, i és curiós que fins a l'any 82 l'Humbert, la Roseta, el Canyamàs i la Zingarela van ballar amb els nans. Però a causa de la seva dimensió, que de fet sí que doncs, contrasta una mica, no va ser fins al 82 que doncs, es van separar dels nans i doncs, van sorgir els capgrossos. Parlant de les cotonines, que també és un ball amb moltíssima història, de fet, a Vilafranca sobta que hi hagi cotonines. És com un nom estrany, perquè a molts pobles veiem un ball de turcs i cavallets, o fins i tot un ball de moros i cristians, però sí que és curiós que aquí doncs, es diguin cotonines, que és com un ball que doncs, sorgeix en part del gremi de cotoners, que era doncs, l'encarregat, per dir-ho així, de gestionar aquest ball de cotonines, no a Vilafranca, perquè a Vilafranca sí que els tenia la confraria de Sant Antoni i Sant Llorenç, però a Barcelona, que sembla que és d'on ve tot el ball, doncs hi havia el gremi de cotoners, i de fet a Barcelona avui en dia hi ha els cavallets cotoners, que doncs, és un nom també curiós. De fet, a Barcelona al segle XV hi havia un quadre anomenat El martiri de Sant Sebastià amb els cavallets cotoners i els turcs, amb aquest component teatral de Sant Sebastià, per exemple, i aquí, doncs, per exemple, es devia representar una lluita, que és el més comú a Tarragona, hi ha un ball de turcs i cavallets, que representa doncs, una lluita entre moros i cristians, on finalment doncs, acaben sortint sempre victoriosos els cristians amb aquest símbol de pedagogia. A Vilafranca, d'aquest quadre només van transcendir aquesta part de cavalls cotoners, que amb el pas del temps doncs, han anat doncs, transcendint amb les cotonines actuals, que no representen cap lluita o no representen cap, podríem dir, cap simbologia, simplement és un ball on cavalls dansen, hi ha una capitana, això sí, hi ha una mica de rols, però encara podem veure com encara fan xocar els seus banderins, com es creuen, és a dir, veiem alguna reminiscència encara d'aquestes lluites, que és l'origen del ball. Les cotonines ja havien sortit a finals del segle XVI, per tant, antiquíssimes, però l'any 42 els joves d'Acció Catòlica van recuperar el ball i a partir dels anys 80 el ball va començar a ser ballat per noies de l'Espinguet i fa res, es va recuperar el format mixt entre nois i noies. Parlem dels malcasats, que és un ball que ja no surt al seguici, a partir del 2012 doncs, es representen places, però és un... aquí sí que és la màxima expressió teatral, podríem dir, perquè és un ball parlat que representa la baralla de parelles de diferents estaments socials, els burgesos, els notaris, els pagesos i els boters, formats per un vell i una noia més jove, que es queixen davant de les autoritats locals, l'alcalde, el mossèn o el policia, i demanen divorcis, es queixen de la societat, es queixen del dia a dia... I és molt curiós. I a Vilafant que és curiós que l'any 99 es recuperés en Vall de Cercavila, que va durar 13 anys, però era curiós veure per la Cercavila doncs, aquests personatges dansant, però clar, es va creure més adient que era més adient doncs, amb una
però
plaça
un
tancat, teatral,
no?
Amb una plaça, amb un públic,
clar,
amb una
feien,
música...
Com ho feien, Cercavila?
Clar, tenint un ball marcat, tenint uns vestuaris... Doncs més senzilles potser que els d'ara per tema de Cercavila. Avui en dia veiem personatges amb vestuaris molt xulos, amb maquillatge. Clar, els malcasats pels carrers, clar, s'havien d'adaptar molt.
Clar.
Sí que hi havia, doncs, un ball que podia arribar a simular aquestes queixes o aquests moviments o aquestes parelles, però era més complicat. I a Vilafranca cal dir també que això, el ball de malcasats ve del 1828, es recupera l'any 99... I, de fet, va ser el primer ball de malcasats que es va tornar a representar a Catalunya després de totes les desaparicions del franquisme, que, evidentment, hi va haver molta censura, molta eliminació d'aquests balls de crítica social. Doncs el 99 va ser el primer ball de malcasats que es va tornar a representar a Catalunya. I avui en dia, amb un format molt adient, amb molt de públic cada tarda, moltes representacions, molt de públic, doncs sembla que ha trobat... Doncs el seu format estrella, o el seu format adient per representar-ho i per lluir en el seu màxim esplendor. Saltem a les panderetes i tornem al seguici. És segurament el ball que té menys història, perquè no deixa de ser com una mica decisió del ball de panderos. Però té una història molt maca, que és el primer ball que a l'any 68, que és quan va sorgir, doncs va ser el primer ball format per únicament noies. I a l'any 68 era realment espectacular el tema, perquè tot ho ballaven homes, quasi. Excepte potser les gitanes,
elles, no?
Potser que tenia alguna dona, però la resta era molt complicat veure una dona. I en aquell moment, clar, va ser molt espectacular el tema d'un ball només de noies joves, a més, que van substituir, en aquell cas, un grup de balladors masculí del ball de panderos, però a iniciativa d'un grup de la colla de noies d'un esplai i la seva monitora, doncs van sorgir aquestes panderetes, que avui en dia doncs, no poden faltar al seguici amb el seu vestit
blau característic. Sí, en aquell moment, diguéssim, es va acabar per un temps el ball de panderos, només n'hi havia panderetes i tot...
Sí, llavors al cap de res ja hi va haver els dos,
però
sí que és veritat que doncs, es va aprofitar l'oportunitat per començar també a introduir les dones. De fet, 11 anys després va arribar la primera dona administradora, l'Àngels Guardiet, però a poc, evidentment, aquí els últims anys del franquisme també encara era complicat, però a poc doncs, es va anar introduint la dona i avui en dia doncs, no hi ha cap ball
sempre
que...
Mentida,
doncs, no hi ha cap ball que prohibeixi, evidentment, l'entrada de noies com ha de ser. És a dir, que està tot acceptadíssim. I, de fet, les panderetes són l'únic ball exclusiu de noies, encara. És a dir, és l'únic ball que s'ha mantingut fins avui en dia, el tema de que només hi puguin entrar entre les noies. Saltem els pastorets i acabem ja també amb la llista de balls per avui. La setmana que ve continuarem perquè el seguici encara s'allarga. Els pastorets és literalment rememorar el món agrari. Pastorets són pastors, de fet veiem doncs, com van vestits encara doncs, de manera molt original i molt xula aquí a Vilafranca, doncs, amb la seva bota, amb la seva armilla, amb el seu barretet, és a dir, és molt curiós, i rememora el món agrari, que aquí a Vilafranca, evidentment, doncs, està molt arrelat. Se'n té constància des de l'any 1802 i a la Festa Major des del 1824. O sigui que, déu-n'hi-do, el segle XIX havia estat un ball en parlaments. De fet, avui encara queda aquest gloriós Sant Fèlix, que de Vilafranca en sou patró i visca la Festa Major. És una petita part d'aquest ball parlat i es va recuperar l'any 1980, enguany fa 45 anys d'aquesta recuperació, que va fer una cercavila fa poquet amb diversos balls de pastorets d'arreu del territori. I doncs, el ball de pastorets també un dels balls que doncs, històricament ha sigut tradicional a Vilafranca. I acabem amb els cerculets, que ara també podem allargar una miqueta si fa falta. Els cerculets potser és curiós perquè tenen uns orígens bastant ambigus, podríem dir. Hi ha historiadors que daten els orígens dels cerculets a les danses agrícoles que els grecs dedicaven a la deessa Flora, que era la deessa que feia florir la vegetació. De fet, els cerculets d'avui en dia veiem com van decorats, ja sigui amb cotó, però veiem altres pobles amb plantes, amb flors, que són cerculets sempre molt macos. I llavors, doncs, està sempre vinculat amb aquest també món agrari o amb aquest món també de la natura. A Vilafranca se'n té notícia des de l'any 1717, 1716, perdó, és a dir, que Déu-n'hi-do, quan va participar en una celebració en honor a la Mare de Déu del Roser. És a dir, que també aquí comença a entrar també una miqueta aquestes festes més secundàries que es feien també a Vilafranca. I és un dels balls, atenció, que no ha desaparegut quasi mai de la Festa Major. Igual com dèiem que molts balls, veiem això, recuperació als anys 80 o
aquest
sorgiment...
Aquest
s'ha anat mantenint, sí que ha tingut, doncs, interrupcions, però no ha sigut una cosa que diguem, ostres, va desaparèixer a mitjans del segle XIX i no ha aparegut de nou fins al 1900 i pico. No, en principi s'ha anat mantenint amb els seus alts i baixos, però sembla que és un ball que ha anat evolucionant de vestuari, ha anat evolucionant de música, ha anat evolucionant de tot plegat, però... doncs ha anat mantenint-se a la Festa Major. I, de fet, hi ha una altra versió, que potser és més penedesenca, que podria tenir una vinculació amb les festes de la Verema, que és un ball que, si ens fixem, els cèrcols tenen com una similar forma de bota, de vi, fins i tot, i podria venir també d'aquí una mica l'origen, però sembla que la més adient, podríem dir, que és la de la Deessa Flora, aquesta que hem comentat. Així que aquest seguici de Vilafranca, molt complet. La setmana que ve podem continuar.
Sí, perquè encara queda molt...
Podem continuar, que queda gairebé mig seguici. Encara queden, fins i tot, el Ball de la Moixiganga, que segurament és el component teatral també interessant de la Passió de Crist. Però encara ens queden molts elements per comentar, tot i que hem comentat la imatgeria, que segurament és el que més sobta els espectadors de les cercaviles i processons, però Déu-n'hi-do tots aquests balls de Vilafranca, que és curiós perquè és això, els veiem a cercaviles i processons, ens preguntem per què passa això, i doncs, a poc a poc, sembla que ho hem anat explicant, o si més no, doncs, cada ball, saber que hi ha un significat, saber que hi ha un simbolisme, saber que no van sortir espontàniament, sinó que sobretot que quedi clar això del component teatral, que cada ball tenia un significat, cada ball volia explicar una coseta, i en aquella època medieval, o segle XVII, segle XVIII, ja potser una mica massa tard, aquest component pedagògic d'explicar alguna cosa, sobretot molt vinculat també a l'època, però d'explicar alguna cosa, explicar alguna història, explicar alguna llegenda, de manera visual i de manera clara i concisa per la població.
Ja ho deia al principi, si n'hi ha informació interessant per explicar
moltíssima.
De Vilafranca i de la Festa Major, ja ni et dic, eh?
I
qui millor que tu, Enric, per explicar-nos tot plegat. Gràcies, i com bé dius, la setmana vinent
continuem
amb tota aquesta informació, amb totes aquestes coses interessants que no sabem de cada un dels balls de la Festa Major. Gràcies.
Que vagi bé.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.